La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui amb en Jordi hem de parlar d'un aspecte del cinema bàsic, com és el guió cinematogràfic.
Exacte.
Perquè sense guió pot haver-hi pel·lícula, Jordi?
No, ara ho veuràs, que evidentment sense guió no pot haver-hi una pel·lícula. En les més lliures, les més alternatives i les més impensables hi ha sempre una idea prèvia i, per tant, hi ha un guió. Més o menys elaborat, però hi ha un guió.
Moltes vegades veiem allò de premi al millor guió i premi a la millor pel·lícula, com coses diferents, no? Aquí és com un etern debat, perquè tu a vegades dius si el guió és molt bo, se suposaria que la pel·lícula també hauria de ser, o si una pel·lícula és bona, el guió hauria de ser bo, però això no sempre és així.
No és així. La història ens ha demostrat, i hi ha exemples a tot arreu, que tu pots tenir un magnífic guió, un molt bon guió, i que un director te l'espatlli i que faci una cosa mitjanament bé o dolenta. El que sí que és segur és que amb un guió dolent, amb un guió mal escrit, és impossible fer una bona pel·lícula.
Per això, molt bon, això és important, eh?
És important, per molt bon director que sigui, perquè, clar, el guió és les columnes, els ciments on te sustenta tota la història, i si falla el fons i el que hi ha, doncs, per molt bon director que siguis, és molt difícil millorar-lo.
O per molt bon actor que tinguis, si tens un mal guió, la cosa no acaba de funcionar.
Exactament.
No? És molt ampli aquest tema, per on comencem?
Sí, és molt ampli. El document, o sigui, el guió, el que diríem la definició bàsica d'ell, és que és un document destinat a produir una pel·lícula. De la manera com? Doncs exposant tots els detalls perquè es pugui realitzar una pel·lícula i de manera ordenada i de manera clara per poder agafar la càmera i dir comencem a rodar, doncs abans ha d'haver-hi aquest document. És un format que seria similar a una novel·la, a un llibre en general, però necessita molts afegits que un llibre no té. Hem de tenir en compte que tot el que s'explica en un guió ha de ser filmat, ha de ser gravat, ha de ser muntat després, per tant ha d'haver-hi molta més informació que no només el que passa davant de pantalla, és a dir, diàlegs, escenes, seqüències, fins i tot què han de dir, on han d'estar, què han de fer els actors. Per tant, a banda del que és la història, hi ha tot un paquet que ho embolica.
Per tant, va molt més enllà. Algú pot pensar guió igual al diàleg, el que diuen els personatges, no. El que passa. Fa falta totes les especificacions que calguin,
totes
no?
Les especificacions.
Sentit.
I, per tant, lligant una mica amb el que preguntaves abans, normalment un guionista ha de ser una persona que entengui de cinema. No pot ser només un escriptor. I quan una pel·lícula està basada en una obra d'un escriptor, normalment hi ha la col·laboració d'altres persones que te fan el lligam entre el que és el món literari pur i dur amb el que és el món cinematogràfic. I, per tant, la persona que escriu el guió final ha de tenir els conceptes i la sabidoria d'un escriptor, però també ha d'estar al dia del que es pot fer i no es pot fer amb una pel·lícula. És a dir, fins on pot arribar la imaginació d'un llibre i la imaginació d'un relat per poder-lo traslladar, i que aquí també ja hi entra el saber fer d'un director, a la manera de traslladar tot el fons del relat.
Són formats, són gèneres diferents, no? I s'han d'adaptar un a l'altre, encara que expliquin històries igual, hi hagin diàlegs, etc, etc.
Quines etapes segueix un guió, que això agradarà o serà molt gràfic per al públic? Per una banda, és una sinopsis, que és un relat molt breu, de 5 o 6 pàgines, que et diu de què va aquesta pel·lícula, pim-pam, pim-pam, quatre coses d'aquesta història. Després hi ha una redacció novel·lada, que és un relat com si, ara imagina't que tu m'expliques un llibre que has llegit, que jo no llegiré, però no em dius de què va, sinó com l'expliques tot. Per tant, estem parlant de 40-60 pàgines escrites, explicant una mica tot el guió, però sense entrar
en
els detalls, sinó tota la història com va. I hi ha una tercera i important etapa, que és el guió literari, que és el text aquest anterior que explica la història, però ja detallant una mica seqüències, escenes, diàlegs, els llocs d'acció, el temps en què passen, és a dir, ja entrant una mica en com veurem la història en la pantalla. Té unes 130-150 pàgines més o menys de llargada, i en aquí, deia per això de la importància d'aquest punt, aquí és on es decideix el productor a fer o no fer la pel·lícula.
És en aquest punt.
En aquest punt. Quan li han ensenyat aquest guió literari, diu, doncs sí, m'interessa, tira endavant. O, si no, és d'aquells que queden en, en els calaixos de les productores. I, per últim, ja hi ha el guió tècnic, que és el definitiu, pràcticament, que està basat en aquest anterior guió literari, però que ja detalla cada segon de la pel·lícula. És a dir, tot el que veurem en pantalla i tot el que veurem que passa, i finalment a la pantalla, ja queda detallat. És a dir, que en realitat seria l'esborrany del muntatge final. Allò que dius, d'aquí ha de sortir exactament el que sortirà a les sales de cinema. A tot aquest procés, recordem que hi ha l'storyboard, que és aquella mena de còmic on es detalla cada escena amb dibuixets.
Clar, perquè passem del paper o de la paraula a la imatge, no?
A vegades, gràcies a l'storyboard, s'han vist coses que diuen això és molt difícil de fer, o no quedarà bé, o quedarà... I llavors això ajuda molt, són vinyetes, és un còmic, que cada escena està detallada on estarà la càmera, per on enfocarà, i que tot això ha d'estar detallat en el guió. El format és molt llarg, direm quatre dades, el format d'un guió té un encapçalament en què s'hi posa el número de seqüència o d'escena, el lloc on té el rodatge, si és interior, exterior, si és de dia, si és de nit. Després hi ha una descripció explicant el que la càmera veu i escolta, és a dir, allò que després veurem en la pantalla, és a dir, Maria entra a l'habitació, mira la taula, després mira la finestra. Doncs tot això és el que la càmera ha de saber interpretar-ho. Què diu el personatge en cada escena, que diríem el que parla en cada escena, cada un dels actors que hi és, quin diàleg diu, també ha d'estar, evidentment, detallat, l'acotació, que és com s'ha de dir el diàleg, és a dir, tu pots dir la mateixa frase, content, trist, enfadat, i, per tant, a part del text de la frase, s'ha de dir com ha d'anar aquesta interpretació.
Perquè hem de tenir en compte que les pel·lícules no es roden per ordre cronològic,
exacte,
sinó que moltes vegades es comença rodant l'escena final o la del mig. Per tant, els actors que estan saltant d'un cantó a l'altre han de tenir molt clar en aquell moment en quina situació estan. No?
Exacte, i quina manera d'interpretar aquella frase, i això queda detallat, evidentment, en el guió. Les dues últimes, la transició, que és el canvi d'una escena a l'altra, com serà, com va un canvi d'una escena amb una altra, i el pla, que és el que indica què és el que cau veure's en pantalla. És a dir, que allò que dèiem de la descripció, que la càmera veu i escolta, t'està explicant una cosa, però en un moment donat que la Maria, dèiem, està entrant a una habitació, pot ser que la càmera enfoqui un moment un despertador que hi ha en un altre lloc i t'està donant una informació afegida. Per tant, és tot això que queda... Aquest tipus de guió s'utilitza també en televisió, encara que amb uns formats una mica diferents, i ja, per acabar aquesta part més teòrica, hi ha la convenció entre els productors de que aproximadament una pàgina d'un guió, ja el definitiu, és un minut de pel·lícula. Per tant, no és exacte, però...
Les de dues hores i tres quarts, déu-n'hi-do, eh?
Tingues una mica la idea de que el número de pàgines que pot tenir un guió d'això, d'una hora i mitja, de dues hores, que són moltes pàgines.
I ara penso que, clar, després aquí entra... Per això que és molt més complex del que un pensa, perquè en una pel·lícula, malgrat hi ha un director, no? Hi ha molts... Hi ha un equip.
Exacte.
Aleshores, no? Tu en un guió... que està basat en, no sé, i ara penso, per exemple, sobretot en els mons de ficció, etcètera, no? La idea que pot tenir el de vestuari o el de decorats sobre allò potser no és ben bé la mateixa que amb les mateixes paraules imagina el director o el productor, que també està pendent d'altres qüestions, no? Llavors suposo que l'encaix aquest és complicat, i d'aquí que molts equips repeteixin, no? A vegades veiem, no? Els directors acostumen a repetir amb aquelles persones amb qui tenen una afinitat. Passa igual, per exemple, amb bandes sonores. O com és que sempre Williams està amb Spielberg? Home, doncs perquè ja s'entenen i es llegeixen fàcilment, no?
A partir d'experiències passades en què s'han pogut veure i confrontar opinions, cada un veu per on va cadascú i amb qui pot fer equip per aconseguir més els seus objectius. I diu, em sento més còmode amb aquest perquè sap, doncs, i és això que dius. Normalment passa, també hi ha les excepcions de que quan un és un gran director i trobes un gran guionista, és igual que no hi hagis treballat molt, que normalment hi ha una entesa
i
hi ha un bon resultat. Si et sembla, passem a la segona part d'aquesta píndola, que és parlar ja de noms propis. Com sempre diem, les llistes són arbitràries i n'hi ha per tots els gustos, però m'agradaria citar quatre noms de grans guionistes de la història i després quatre pel·lícules que se les ha considerat com grans pel·lícules de grans guions. Tenim a Ben Hedges, que és el primer gran guionista de la història, jo diria que és el pare dels guionistes, va guanyar el primer Oscar, evidentment, el millor guió per La llei de l'AMPA, 1927, i en la seva història podem trobar títols com Scarface, La diligencia, Lo que el viento se llevó, Cumbres borrascoses, Confaudas y a lo loco, o Recuerda, entre d'altres. És a dir, que treballs molt diferents i de diferents directors, però que tots ells importants. També destacar una figura pionera entre les dones, parlem de Leigh Brackett, i que diuen males llengües que Howard Hawks la va contractar perquè no sabia que era una dona. Va dir, m'agradaria treballar amb ella. En tot cas, la va contractar per millorar un guió com és el del Sueño Eterno, que va escriure William Faulkner, i que, per tant, va tenir el seu mèrit, i va tornar a treballar amb ella, per tant, li va agradar, a la pel·lícula Rio Bravo. I va escriure, curiosament, potser la millor pel·lícula de l'univers Star Wars, que és L'Imperio Contraataca.
Sí, senyor.
Aquesta dona va escriure
guió
d'aquesta pel·lícula. Entre d'altres, eren dos, tres o quatre guionistes, però ella era en l'equip. I a L. Diamond, que és el retrat perfecte de l'humor i la comèdia intel·ligent, com parlàvem la setmana passada precisament amb de Billy Wilder, parlant d'aquesta comèdia intel·ligent. Ell és un estret col·laborador d'aquest director, L'Apartamento o 1, 2, 3 són obra seva, i és molt influent en molts altres guionistes i amb altres artistes. Per exemple, sense cap vergonya, ho ha reconegut més d'una vegada, Woody Allen ha begut molt dels guions d'aquesta persona, de Diamond. Dalton Trumbo, que tots coneixem, gran perjudicat de La cacera de bruixes, i que no va poder signar molts dels seus treballs, però tot i així sabem que ha escrit El demonio de las armas, Vacaciones en Roma, Bravo o Papillon. I per últim, en l'actualitat, un dels grans guionistes que existeix és Aaron Sorkin, que també ha fet papers de director, però que té pel·lícules com La red social, Moneyball, Molly's Game o El juicio de los siete, recentment, i que també tots són de la seva ploma. I per acabar, pel·lícules que cal veure només per saber
per el guió.
Que el guió és d'alçada. Eva el desnudo, de Mankiewicz, que va ser el primer guió de la història que es va publicar en llibre. Saps que ara podem trobar en llibreries pel·lícules el guió en format de llibre i llegir l'original. Doncs aquesta va ser la primera. Evidentment, Ciutat de Kane, també de Mankiewicz, però de Herman, del germà Orson Welles. Chinatown, de Robert Town, una altra pel·lícula considerada amb un muntatge experimental impressionant. Casablanca, de Julius i Philip Jamestown i Howard Koch, que està basada en una obra teatral. El padrino, de Mario Puzo i Francis Ford Coppola, que està basat en la novel·la de Mario Puzo, però que el guió és d'ells dos. El crepúsculo de los dioses, de Charles Brackett, Billy Wilder i D.M. Marsham. Midnight in Paris, de Woody Allen, també està considerada com un guió extraordinari. I una de les que potser queden en dalt de tot de la piràmide i que és un model en les escoles de guionistes quan se'n parla, que és Cadena perpètua, de Frank Darabont. Una pel·lícula que diuen té el guió perfecte, com aquell qui diu, que compartiria en el món clàssic amb la pel·lícula El golpe, de David S. Ward, que també està considerat un guió d'aquells que dius no té cap fil ni cap punta perduda. El que sí queda demostrat, després de tot el que hem explicat, el que dèiem al principi. Tu pots tenir un gran guió i un director espatllar-te'l, però difícilment amb un guió dolent o fluix faràs una gran pel·lícula.
Doncs el guió cinematogràfic, superinteressant, i evidentment en podríem estar parlant molta més estona.
Moltíssim.
Ompliríem llibres i llibres, que avui en Jordi Dés ens ha portat a la secció de Cinema. Jordi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.